històrica de l'eclipsi.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui segurament serem dels pocs programes que no xerrarem de l'eclipsi. Ho hem deixat als nostres companys. Ho heu viscut l'experiència, és un moment històric, el cel ens fascina i ens continua descobrint les seves meravelles. I en un planeta tan connectat i tan instagrameable, l'eclipsi d'avui serà el fenomen més fotografiat, més comentat i més retransmès dels darrers temps, perquè és a l'abast de tothom i no ens ho volem perdre. Segur que algú prepara un llibre sobre el que ha passat avui. Entre avui i demà continuem en la conversa que vos oferim a trossos i que vàrem encetar dilluns en les 5 persones que ens acompanyen al llarg de tota la setmana. Na Magdalena Vicenç, que és biòloga, botànica, en Marc Ferrà, periodista, corresponsal a Rabat, na Marta Lliteres, exesportista d'elit, Miguel Félix Chicón, de Salvament Marítim, i Jaume Fiol, que és metge. Podeu quedar-vos amb un trosset de la conversa o recuperar-la sencera online a tot IB3. El fil conductor d'avui és un llibre. Vinga, que sé que sabeu que aquesta és la música de la pel·lícula La història interminable, però La història interminable és un llibre que se va publicar per primera vegada l'any 1979 de Michael Ende. En el 79 que se va publicar el llibre, en el 84 que se va publicar la pel·lícula, la Marta Lliteres havia nascut? No. En el 84 no havies nascut.
Sí, és meu
en el 84
any,
sí, vares néixer en el 84, sí. Pues just quan se va estrenar La història interminable. Molt bé, i dona Marta Lliteres mos acompanya avui. Ja he fet un poquet d'espoiler, eh? Ja he dit quin llibre mos triaries. Sí. Marta Lliteres, exjugadora de rugby professional, d'elit, campiona d'Europa i moltes coses més que anem coneixent aquesta setmana, que és una dona a qui li agrada molt la mà i a qui li agrada molt viatjar, i no sé per què La història interminable.
Perquè tinc la sort o la mala sort de que ma mare era professora i en l'estiu tocava llegir bastant. Fes deures, però és veritat que treia bones notes i jo li deia, he provat tot. Lilla, això, Cuadernitos Rubios o llegir. I al final, pues, el més agradable està a les roques de Calablava, llegint un llibre a la ombra, que no feien cal·ligrafia a les roques, no? I al final, me'n record que sí, que me llegia l'obligatori, Barcos de Vapor, Los Cinco, no m'acabaven d'agradar, i quan me dona La història interminable, me va flipar, saps? Perquè no havia vist la pel·lícula encara. La pel·lícula va venir després, que bé, crec que estava bastant lograda, però és que me'n record estar tot el dia volent llegir perquè la meva imaginació volava mil i m'agrada molt.
Tu volies anar a Regne de Fantasia?
Sí.
Ets una dona creativa, imaginativa, fantasiosa, en el bon sentit de la paraula, que la fantasia mola.
Sí, a mi me diuen Spielberg, de mal nom.
De veres?
Sí, o peliculera, sí, perquè sí. A veure, que m'amon les més pel·lícules bones, sí. Però és que soc bastant creativa, crec.
Tens molta imaginació, sí. Que bo. I què és el que t'activa, la imaginació? Viure senzillament, connectant la gent, estar en el present, que t'activa la imaginació i la creativitat?
No sé, m'agrada observar la gent, observant el meu voltant i imaginar-me coses. De quan he tingut que fer feina a cafeteries, per exemple, per pagar-me els estudis a Madrid, jo pensava, aquests seran primera cita, no seran primera cita, menys que se demanen, si hi hauran quedat, però no hauran quedat, i me comença a emocionar, i al final els acabo casant-se i divorciant-se, i ja està. Però bueno, tinc un món interior bastant gran.
Ja te veig, i aquest món interior m'imagino que se reflecteix en moltes coses que fas, personalment i professionalment, però escriure, escrius, tens, bueno, aquesta imaginació la dus, per exemple, a escriure un diari, un llibre, no sé, a fer vídeos.
Sí, he tingut èpoques d'escriure molt. Mm. De fet, vaig escriure per fer un llibre de contes, però després pauso i m'olvid. I m'obsessiono per una altra cosa. I després, ai, vinga, l'escriptura al final és terapèutica, o per lo menys per jo. Mm. I quan tinc en el cap que no puc dormir, que no sé quant, a veure, que va tenir una llibreteta per tot el que me dona angoixa, o tot el que me preocupa, o tot el que vull complir, no només per els típics propòsits d'any nou.
Yeah.
Això no me serveix de res. Però quan a vegades estàs així inquieta, perquè és veritat que a vegades me puc avorrir amb facilitat, m'he de posar nous reptes, perquè si no,
ja.
M'avorres.
I ara te faré una pregunta difícil, però de la teva vida, si haguessis d'escriure un llibre, quins trossets de la teva vida agafaries? Ara m'ho has contat un parell de molt pel·liculeros, també, i molt de novel·la, també. Però quins agafaries que vulguis compartir?
El meu recorregut en Sobelero, tinc un munt d'anècdotes.
Sí. Aquell veler que va fer durant 3 anys a Marta, per si no ho heu sentit, per les illes mediterrànies, donant-se volta al món, arribant fins a Canàries, 3 anys també per estalviar, que havien de ser 3 mesos, com a la cafeteria, però varen acabar sent 3 anys. Això és de pel·lícula, sí?
Sí, després passes a passes que arribes fins a ser esportista d'èlit. Perquè al final, la gent, que guai, selecció espanyola, i no veuen tot el que hi ha darrere, que per arribar a la selecció espanyola a la millor de la millor de la teva comunitat autònoma. I per ser la millor de la teva comunitat autònoma ha de ser la millor del teu club, o de les millors. I així, la millor del teu club hi ha darrere molta disciplina, sacrificis, i les dones més, perquè al final nosaltres estudiam i jugam i fem feina, i compaginam la vida familiar. En canvi, ells, a vegades, o el que jo he pogut veure, tenen més facilitats perquè els afitxen, els donen beques, els donen cotxes, els donen pisos. Jo està canviant des que el rugby és olímpic, però en el final nosaltres tenim, no sé, molt més esforç per aconseguir les coses. És perquè després de la dificultat al millor esportiva, que eren menys jugadores que jugadors, que potser aquí han arribat a Mallorca, un període de lots, i és molt més car en el sentit que potser d'homes, no sé, hi havia 20.000 llicències, i en canvi en dones 5.000, que per estadística pot ser que una dona arribi abans, però també hi ha un abisme, les dones quan compleixen 16, 17, 18, que deixen i abandonen l'esport perquè no es ve aquesta responsabilitat de que de ser bon en els estudis, me'n vaig a la universitat, si te'n vas de fora d'una comunitat autònoma encara més perquè t'has de cuinar, has d'estar superpendent de tot, és superresponsable, creixes de cop, no?
Encara hi ha molta feina a fer, ho deim perquè Anna Marta també és coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional, encara hi ha molta feina a fer per aconseguir aquesta igualtat, és objectiu?
Sí, nosaltres des de l'associació crec que estem fent molt bona feina a nivell balear com a delegació pionera, però ja també estem a la península i s'ha fet sempre molt bona feina a nivell nacional. Començam a fer estudis, perquè a vegades la gent pot percebre que sí, s'està millorant, ja mira les xiques del futbol, mira esto, ja hi ha àrbitres, tal. Però realment, quan cerques dades i no hi ha dades, ja és una dada. Que sí que hi ha dades, a lo millor d'aquests 5 anys cap enrere, però no de fa 20 anys. Que no, 20 anys és que no fa molt. I en el final, quan li mostres les dades a totes les persones que prenen decisions, que normalment solen ser homes entre 60 i 200 anys, pues se donen compte que, bueno, pues a lo millor sí que tindrem que fer algo perquè hi hagi més dones entrenadores, més dones entrenadores d'homes, més dones presidentes, més dones que prenguin decisions a clubs petits i a clubs grans, més dones, no només a la gimnàsia en el vòlei, que és un esport al millor més feminitzat, perquè després els seleccionadors de gimnàsia i els seleccionadors de vòlei són homes. I dius, com pot ser? Si realment hi ha un munt de llicències de dones. I crec que sí que se van donant passes i crec que s'ha de comptar en tota aquesta finestra que ha obert la selecció espanyola de futbol, que ja nins i nines tenen referents com pot ser Naitana o na Alexia. Ja no només les nines tenen referents, sinó que un munt de nins m'encanta que duguin les camisetes de futbol femení.
Sí, sí.
I me fa ràbia tenir que remarcar femení. En aquest cas, m'ha pres positiu,
ja,
perquè
sí.
Sempre era només se por al ginatge quan som altres, o en
sí.
Situació de discapacitat, també,
sí, sí,
que és
sí.
Paralímpico,
sí,
també.
Sí. Que interessant tot això que mos conten a Marta Lliteres. Anàvem fent aquesta conversa a trossets, varen començar amb una cançó, en seguit amb un viatge. Avui tocava el llibre, però veig que això és una excusa per xerrar de moltes coses, i encara en queden moltes, perquè demà mos has de contar una peli i la recepta ja ho deixarem per divendres, però vés pensant en la pel·lícula.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out?
Jaume Fiol Roig, com estàs? Benvingut.
Molt bé, aquí estem.
Un dia més,
un
trosset més de conversa, aquestes converses que fem durant tota la setmana. 5 convidats, 5 dies de la setmana. Saps què pensava? La paraula doctor, aquesta afegitó de doctor davant el nom, a partir de quan se posa?
Això de doctor, crec que hi ha un poc de controvèrsia amb aquest concepte. Tècnicament, nosaltres som metges, no som doctors. Un doctor seria un que tingués la tesi doctoral.
Val.
No és el meu cas. Però, bueno, sí que és vera que el concepte de doctor jo crec que ja surt d'una època passada, no? Que potser per fer com un poc una referència, o una deferència, més ben dit, cap a una persona amb un cert coneixement, com deia un metge, però jo crec que és la paraula de doctor.
Ja.
No? Que si hagués obtingut una tesi doctoral. Però, clar, nosaltres siguem metges, o per clar, mos diuen doctors, clar.
Val, perquè nosaltres, en el final, hem equiparat la paraula doctor amb la de metge.
La de metge, sí.
I de nosaltres estàvem amb en Jaume Fiol Roig, que és metge, que és especialista en otorrinolaringologia, que té 30 anys.
30 anys.
30 anys, o sigui, un metge ben jove, que a més has estat vocal dels metges joves en el Col·legi Oficial de Metges, perquè hi ha moltes reivindicacions pels metges joves, hi ha molt a fer encara per la professió.
Hi ha molt a fer. Hi ha molt a fer no únicament per tots els metges. Hem estat en vagues, setmanals durant ja fa 4 mesos, per reivindicacions una mica en quant a les condicions laborals i també en quant a la figura del metge dins el que són les negociacions en les institucions. No? Això s'agreuja molt més quan partim dels metges joves, no? Perquè clar, nosaltres tenim tota la carrera per davant i les decisions que s'aprenguin a dia d'avui repercutiran també un poc en, tant en la salut dels pacients com també la pròpia salut, també, entre cometes, dels metges, no? I sí, sí.
Metges joves que heu hagut d'estudiar molt de llibres, no? M'imagino
sí,
que
sí.
Un bons totxos i volums de llibres
sí.
Durant tota la vostra carrera, que li heu de donar molt a la memòria, no?
Sí, jo crec que la carrera de Medicina, a la meva part, que té una part de retentiva important. Jo sempre ho dic, els antibiòtics, perquè tenen aquests noms? No tenen cap sentit, no? A vegades tu penses i dius, per què sigui paracetamol? O ibuprofeno, no tenen cap manera de poder dir, pues mira, això serveix per mal de cap, això és important. No és comercial, sí que una mica més, però el nom científic de que li posen el medicament, no. I de veritat que jo crec que la carrera de medicina té certa retentiva i també, bueno, té certa coneixement una mica multifactorial o també de saber enllaçar diferents conceptes, no? Però sí que és veritat que, home, has d'estudiar.
Has d'estudiar molt, tu has de saber tot molt bé i després allò que has estudiat arriba un moment que li veus el sentit, que de sobte apareix allò davant un cas, una conversa amb un pacient i dius, ah, això era allò, claro, i claro, pa, claro. Te ve, sí, això sí, sí. Te passa.
Sí, 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 home, al final també... Tu vas molt en l'experiència i anar veient casos que molt són similars entre ells i vas guanyant experiència, però sí que és veritat que moltes vegades has d'anar lligant conceptes que van apareixent d'una banda o d'una altra per intentar arribar a un diagnòstic. Jo crec que a Espanya està molt bé la formació MIR, en part també perquè a nosaltres ens exigeixen un coneixement teòric molt avançat de cara a l'examen MIR. Uh-huh. No? Tu, potser fa uns anys que te dediques a otorrino, però segueixes tenint cert coneixement d'altres especialitats. I jo crec que això és una part bastant positiva de la formació MIR. Jo crec que la carrera és molt teòrica, falta un poquet de pràctica, per això a vegades te'n dones compte que venen pues, estudiants o metges d'altres països, sobretot de sud-americans, i tenen molt més maneig pràctic des que tu tens, perquè des de que estan estudiants els posen davant un pacient, en altres no tant, però perquè a nivell teòric jo crec que està molt bé. So help me, please, doctor, I'm damaged.
There's a pain where there once was a heart. Deixem els llibres d'estudiar a una banda i anem a cercar un llibre que sigui un poc més amable per compartir. Sí. Quin en compartiries amb els oients?
Crec que un que és un imprescindible per qualsevol públic és el llibre que es diu Marina, de Carlos Ruiz Zafón. És un llibre que ja se va publicar fa molt, molt d'anys. Jo el vaig llegir d'ho fer 15 anys i encara te'n record d'aquest llibre. Conta una història de dos nins petits, entre cometes, que se coneixen, s'enamoren i els quals van descobrint una sèrie de misteris que passen a Barcelona. Carlos Ruiz Zafón és un expert, sobretot per tot el que és aquesta imatge tètrica de Barcelona, de barris així una mica tètrics, de Raval, no? De barri gòtic i tal. I crec que és una història molt, molt, molt interessant, molt xula. Molt
xula. Que bé, que va escriure just abans de La sombra del viento, que jo crec que el va ja rellençar com a escriptor.
Era la trilogia de La sombra del viento.
Les has llegides.
I jo tinc una anècdota amb aquell llibre, ja t'he dit, 15 anys, tenia jo en aquell moment, o 14, que, bueno, aquesta història és una història bueno, d'una sèrie de misteris que ocorreixen amb una família a Barcelona, de barris així, no?, un poc tètrics, i diguéssim que hi ha com un personatge que és una espècie de Frankenstein. Mm. Llavors, a la meitat del llibre te van presentant una sèrie de personatges, hi ha un personatge que es diu Maria Shelley, i jo me sonava aquest nom, i jo estava llegint el llibre, vaig cercar i vaig dir, Maria Shelley, això és la que va escriure Frankenstein, no? Al final te'n dones compte, bueno, faré spoiler, però bueno, al final te'n dones compte que hi ha una certa relació amb aquesta persona i és Frankenstein que apareix en el llibre. Claro, jo, completament innocent, en 14 o 15 anys, li escric un correu a Carlos Ruiz Zafón i li dic, tu li has posat el nom de Maria Shelley en aquest personatge perquè saps que hi ha aquesta relació amb Frankenstein i tal, i és autor de llibre i tal i qual. No m'ho va escriure.
No te va respondre mai.
Però ja m'ho dirà, jo pensava que havia descobert Amèrica, saps? I vaig dir, ostres, sóc l'únic que s'han donat compte d'aquest petit detall. I jo dic, jo amb molta innocència li escric aquest missatge a Carlos Ruiz Zafón. No vaig rebre resposta, però bueno, perquè vegis un poc aquest llibre, que han passat anys i encara me'n recordo. Que bo. Històries.
I després vas estudiar a Barcelona.
I vaig estudiar a Barcelona.
No sé si te venia en el cap aquest ambient, no vull dir de Frankenstein, però...
No, però... No,
descriu molt bé Barcelona,
claro,
també.
Descriu molt bé tots els edificis que hi ha, els carrers i tal, sí.
Molt xula, veïdó, aquesta referència a Carlos Ruiz Zafón i aquest Marina, que en Jaume Fiol va llegir quan només tenia 15 anys. Escriure, no sé si has escrit res.
No, escriure no he escrit res. Sempre una cosa que he tingut la mosca resseres, però no sé, no tinc inspiració encara per poder començar un projecte literari, però sí que és algo que jo crec que en el futur, si m'anim, sí que m'agradaria, no sé, una novel·la o alguna cosa d'aquestes.
Que bé. Amb lletra de metge?
Perquè si no, això sí que les ventes serien... No guanyaríem.
Què passa amb la lletra de metge? Per què? Perquè diuen que els metges fan mala lletra.
La lletra de metge, jo tinc la teoria i ho he xerrat amb gent un poc més veterana, que antigament, clar, ara tot ja està digitalitzat i està informatitzat, no? Les històries clíniques ja es fan totes per ordenador i tal. Però antigament s'ha fet tot a mà. Què passa? Que jo crec que havien de fer molt d'informes i un poc per mà cansada ja començaven a escriure d'aquella manera un poc aberrant, no? I jo crec que ve d'allà, d'escriure molt i de dir, mira, com estic escrivint tota història clínica a mà, pues no ho faig amb una lletra curiosa, no? Jo crec que ve d'allà, la lletra metge, perquè si no m'ho explic.
I ara tenim aquesta... Sí, ara tenim altres opcions abans de fer la lletra de metge. Ara tenim moltes altres opcions que s'entenen molt bé. Sí. I d'aquí passes temps volant, així que hem d'anar a preparar una pel·lícula, però seguirem xerrant també de la teva vida, de la teva professió, a través d'aquests elements. Jaume Fi, el prepara sa peli, eh?
Oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga, doctor, nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Miguel Félix Chicón se va jubilar com a cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Balears, en seu a Palma. En aquells llargs viatges que feia, escoltava música, ja mos ho ha dit, i llegir i escriure. Què era més? Escoltar música, escriure, llegir, Miguel Félix?
Primero, trabajar. Porque quieras que no, en la navegación no, en un buque mercante es trabajar.
Sí, que no estàs de creuer, que estàs en el comandament i has d'estar vigilant tot, o d'oficial.
Tienes tus 8 horas de guardia cuando estaba de oficial, y si estás de capitán, estás de capitán.
Totalmente.
Y entonces es llevar minuciosamente todo lo que es concierne a la navegación, seguridad, carga, mantenimiento del buque, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice, quien vigiló, sondó y desconfió, nunca su barco perdió. Eso es lo primero. Y después, evidentemente, para los ratos libres que quieras que no tienes, pues sí, la lectura. En algunos barcos se llevaban películas y veíamos películas. La mayoría de ellas con un criterio de elección no excesivamente bueno para mi gusto, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Yo también tengo unos gustos más raritos. Pero libros sí, cada barco de estos había biblioteca. ¿Mm? Una biblioteca, y de esa biblioteca pues tú ibas cogiendo libros. ¿Eh?
Sí. ¿Y es cuaderno de bitácora?
Cuaderno de bitácora es parte del trabajo.
Claro. Però a veure si com a part de la feina te pots estendre, pots contar tot el que vulguis o no necessàriament. No.
Tu te limites, els cuadernos de Pitacro de l'època també, a ver lo que ves.
Informació purament objectiva,
puramente objetiva, tècnica, que ayude al relevo y a que venga a saber cómo está la situación. Y seguridad, ¿no? La observación meteorológica, el rumbo que lleva, si hay alguna novedad. Etcétera. O sea.
¿Y un diari propi?
Yo lo que hacía era escribir cartas. Como no teníamos ni móviles, sí, ni había nada, entonces escribíamos cartas. Cuando llegabas a puerto, pues me llevaba las cartas.
Sí, bueno, es una manera de venir a fer nuestro diari.
Y ahí sí que contaba tal y cual y cual.
Sí. I de tots aquests llibres que segur que ha llegit, s'atreveix amb algun? O amb un, dos o tres,
Hombre, Por ejemplo, a mí el Quijote me fascina, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente es una lectura hoy día que es bastante dura, porque además es complicado de leer, sobre todo si es en castellano antiguo, ¿no? Que tienes que ir. Pero bueno, la literatura clásica, las novelas ejemplares de Cervantes, pero si vamos también a clásicos, también se consideran clásicos, por ejemplo, Joseph Conrad, que es un autor que es marino mercante, era marino mercante polaco, que escribía en inglés. Pues Joseph Conrad es un escritor que me fascina. Una de sus novelas, El corazón de las tinieblas, es fascinante, en la que se basa la película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Pero quizás la que me ha llamado más la atención últimamente, que te deja un amor, sabor amargo en la boca, es tan corta como fácil de leer y amarga. Se llama Los náufragos del Batavia. Biografía de una masacre o algo así, no recuerdo. De Simon Leys. ¿Sí? Es una novela muy cortita en la que Simon Leys empieza diciendo que esa novela que él ya estaba muy documentada y que iba a escribir, alguien se le adelantó. Entonces lo que hace es un resumen y narra lo que pasa en el naufragio de Batavia, que está basado en un hecho real, en un barco holandés que era el Batavia, que como hemos dicho en otro día, que la longitud se calculaba mal, por estima no habían calculado bien, los holandeses hacían lo que era la ruta para llegar a las Molucas y a toda la zona de oriente de la mar de la China por el Índico, y se pasaron de largo y embarrancaron en unos islotes relativamente cercanos a Australia. Y mientras el capitán y oficiales iban a buscar ayuda a Australia, bueno, ahí se formó. Ya lo leeréis. Si tenéis ocasión, leedlo, porque ¿cómo puede una persona ser tan verdaderamente perversa como para encima condicionar la actitud de todos los demás y demás?
Segurament per salvar-se ella mateixa, no?
No.
No?
Yo creo que por pura maldad.
¿Sí?
Sí. Me recuerda un poquito a todos estos personajes que en pos de lo que es el, entrecomillado, bien común, son capaces de masacrar y valerse absolutamente de todo con el fin de quitarse del medio al que él considera su enemigo. Esto nos retrotrae un poco también a un personaje que sale en Navegar es necesario con motivo de un motín que hay a bordo de un barco español, se llama el San Jerónimo. Ahí también hay un personaje siniestro que es piloto, además, y que, bueno, ya lo leerán los lectores, son dos capítulos nada más del libro, pero que a mí me causa verdadera animadversión, en el sentido de cómo es capaz de manipular e ir condicionando y cargándose gente, vamos, pero vamos, sin más problema. Pues este de el protagonista, uno de los protagonistas del Batavia, es un personaje que era farmacéutico y que, bueno, en fin.
No li deixa de sorprendre, somo, a Miguel Félix Chicón, el ser humano.
El ser humano sorprende siempre, en lo bueno y en lo malo.
Ya.
En lo bueno y en lo malo. En este caso son personajes muy negativos que creo que es conveniente señalar con objeto de que la humanidad tome conciencia de lo que hay allí y no nos dejemos engañar por velos de un teórico patriotismo que nos puede nublar la vista respecto a lo que es el ser humano en realidad.
I aquest és Los náufragos del Batavia, de Simon Leys, que recomanam i que recomana Miguel Félix Chicón, que mos deixarà segurament amb un gustet un poc agredolç, però que tot és necessari de llegir,
de pensar,
entendre, pensar, aquest pensament crític tan... Ara me surt desavaluant, no és la paraula, però que falta tant a l'actualitat, aquest pensament crític tan necessari. I Conrad, que també el corazón de las tinieblas, també... Ai, tela! No sé.
El coronel Kurtz, eh?
Sí, sí. No sé si vostè és de lectura d'això que l'interpel·li o què.
Hombre, este... A ver, El corazón de las tinieblas es una maravilla de libro, ¿no? La descripción que hace Y además todo con pinceladas discretas, ¿no? Adentrándose por el Congo belga, además, ¿no? Con todo lo que ocurrió en el Congo belga, ¿no? Una de las mayores masacres que se han perpetrado por parte de los colonizadores europeos, ¿eh? En Bélgica, que ahí masacró el rey Leopoldo, que cortaba manos como el que corta un mondadientes, ¿no? En fin.
Vostè me dona sensació de que mira sa vida i entén sa vida i els grans aconteixements, però des del punt de vista de ses persones.
Yo creo que eso se intenta, ¿no? Siempre es complicado porque, evidentemente, siempre hay que aprender, siempre hay que escuchar, ¿eh? Últimamente no sabemos escuchar. Últimamente muchas personas, ves, a todos los niveles, a nivel político sobre todo, que son los que tendrían que dar ejemplo, a nivel de amigos, a nivel de todo. La gente escucha para contestar, no escucha para aprender. Entonces, uno debe escuchar y debe asimilar, o intentar por lo menos asimilar lo que está oyendo. Pero si tú escuchas para contestar, para quedar por encima del otro, no estás aportando nada, ni al otro ni al uno. Debemos escuchar y ser conscientes de que esa otra persona que está hablando pues tendrá sus criterios, puedes o no estar de acuerdo con ellos, ahí estamos. Pero es evidente que no podemos solamente estar escuchando para contestar. Si tú ya tienes preparada una respuesta, pero rápido, incluso interrumpiendo a la persona que está hablando, significa que no has asimilado lo que te están diciendo. No has asimilado en absoluto. Y eso a nivel político está pasando muchísimo hoy día. Y los políticos yo creo que tendrían que ser los que dan ejemplo y tendrían que saber escuchar. Escuchar y analizar y, bueno, sentarse. Y yo sé que esto que se dice es muy fácil de decir y bastante complicado de hacer. Pero bueno, que quede.
Que quedi, i que és un exercici necessari. Nosaltres des de la ràdio compartim i també ajudem a escoltar, no? Perquè no te'n queda d'altre a la ràdio, així que, per favor, també escoltau la ràdio, aquest programa i les persones que ens acompanyen durant tota la setmana, entre les quals Miguel Félix Chicón. Ja ha d'anar pensant una pel·lícula.
Sí, vamos pensando.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Marc Ferrà, com estàs?
Tot beníssim.
Molt bé. En aquesta...
Sí, aquest viatge.
Hem vingut d'un viatge, efectivament. Veníem de Marroc, que és on viu en Marc Ferrà, periodista, que haureu pogut veure aquestes darreres setmanes a diferents mitjans de comunicació fent-se cobertura de tot el que ha passat a Ceuta, aquesta entrada de tantíssims de milers de persones des de Marroc i tot el que ha generat aquesta entrada. I jo li deia micro tancat en Marc que el vaig escoltar un dematí que entraves a la SER en directe i que no t'he dit que me posessis la pell de gallina, Marc, però sí que me vares transmetre que aquella connexió era com a molt, molt, molt viscuda, que estaves allà, que se notava que estaves allà, que se notava que en el mateix temps que intentaves contar-ho o estaves vivint, mirant, sentint i que segurament no era fàcil de digerir, no?
Home, jo crec que és una situació que ens va agafar a tots, no? Conec de fa molt, he estat fent feina tant a Ceuta com a Melilla, com a fronteres marítimes, i seguint molt de prop, i jo crec que tot el que envolta el que és la migració, no? El Marroc com a país de partida, però també d'arribada o de trànsit, no? És un poc els temes que més he estat fent feina, i el que ens van trobar a Ceuta, en el meu cas al costat, no? Marroquí d'aquesta frontera, d'aquesta tanca, era difícil de creure,
ja.
Tot i que ho estiguessis vegent era molt mal de creure. Jo crec que més de creure també d'assumir. D'assumir Ostres, tanta gent. Estem parlant de més de 50.000. De... Però no només això, parlem de les persones que van creuar, però hi havia xifres que parlaven de que potser fins al costat a la ciutat de Castillejos o Finide, que és la ciutat fronterera que està res a quilòmetre i mig, a dos quilòmetres, hi van poder arribar fins a 100.000 persones.
Mare meva.
No tothom va aconseguir, no tothom va decidir finalment, perquè, evidentment, no... Sembla així senzill, però no, evidentment hi ha hagut... Estem parlant de desenes de morts que ja supera el centenar i estem encara pendents de saber quants desapareguts hi ha. És una situació per res senzilla, jo vaig poder-ho veure i al final és una situació tan tensa, tan difícil, tan perillosa, que al cap i a la fi... Tu no pots estar pendent de... I parlo com a persona que volia creuar, no? És a dir, el que m'explicaven les persones que volien creuar, tu al final tu et preocupes per tu mateix i el que intentes és arribar. No vol dir que vagis fent mal als altres, però tampoc pots aturar-te i deixar que passin per... No sé si
m'explico. Ja t'entenc, sí.
És una situació, és com si ara, per exemple, no? Estem a un restaurant i de cop i volta hi ha un incendi a la cuina i tots hem de sortir per la porta, evidentment. Ho intentarem fer de manera organitzada, tampoc és qüestió de fotre colzada en el que tens de vora i
però
i
sí, això, és instint de supervivència.
Però és instint de supervivència i l'instint de supervivència és... I clar, i estava gent això i veure com... Parlem de famílies senceres, de mares amb nins que eren nadons.
I molt de nins i molt de joves. A mi això m'ha impressionat, veure nins de 14, 15, que a més és aquesta edat que no saps molt bé mesurar els teus actes, les conseqüències dels teus actes.
Però i jo em posava una pregunta, i ostres, i una mare amb un nadó que potser no arriba l'any?
Ja.
Ostres, jo entenc que tot el que te mou precisament és aquest nadó, però clar, posar-lo en una situació... És a dir, són preguntes que jo no aconsegueix trobar una resposta i si la trobàvem o podríem estar reflexionant, és molt difícil d'assumir la resposta.
Marc, ara seguim xerrant, però jo t'he demanat un llibre. No sé com vas de llibres, tu, si aquí a Ca Teva de Rabat ja estàs fent la teva biblioteca, si llegeixes més llibre en paper o electrònic... Com és?
No, intent guardar un poc el llibre en paper. No llegeix que potser... Jo soc molt d'assaig, també. I a vegades trob que no et sa.
Que no et sa.
Que no et sa, és cert, perquè al final és molt assaig, molt relacionat
ja.
Amb la teva feina.
Que necessites desconnectar una mica.
Sí, desconnectar. I precisament un llibre, si en parlem, no, que mescla aquesta realitat, però també amb una ficció, amb una història. Jo me'n recordo un llibre que a més, un amic meu de Rabat el tenia a la seva llibreria, el vaig veure i li vaig dir, ostres, i aquest llibre, se'l leu un africano, d'Amin Maalouf. Per mi és un dels llibres que més m'han agradat. Jo no coneixia ni Amin Maalouf, és un escriptor franco-libanès. Me'l va deixar i és un llibre que comença amb la caiguda de Granada. Hem de partir ja al segle XV. I és tota una història d'una persona, és el Leon Africano, és de Hassan al-Wazan, que és aquesta... És una història real. No és exacta fil per randa, diguéssim, també està ficcionada, però és un personatge que ha existit i que va tenir molta importància. Un personatge que, amb la caiguda de Granada... va partir cap al Marroc, com van fer tantes altres persones. Aquesta migració forçada, però també va ser una migració forçada de milers i milers de persones. I ell és una persona que va recórrer el nord d'Àfrica. És una persona no teixida també a partir de fronteres. Es veure també no tot el que aporta, tot el que suma aquest viatge, aquest sabre, aquest tenir ganes de conèixer més i millor i les coses, i sobretot també de viatjar amb el cap molt obert, amb la mentalitat molt, molt oberta, no? deixar que entri. I aquest llibre és un llibre que a mi m'agrada molt. Amin Maalouf és un escriptor molt interessant, ha fet també molt assaig parlant, no, d'aquesta gent que potser aquesta regió tan també maltractada per la història, com és el mal anomenat Orient Pròxim, Orient Mitjà. Bueno, també ha parlat molt d'identitats, que és un tema també que està molt a l'ordre del dia, i ell mateix també ho ha viscut amb la seva pròpia pell. Crec que és un escriptor molt interessant i que suma i que aporta molt.
I el tema de l'identitat te fa pensar, també te fa reflexionar?
Evidentment. Ell, per exemple, té un llibre que és magnífic, que es diu Les identitats assassines. No sé si està traduït al català, al castellà segur. Ell escriu en francès, si no m'equivoco. Les identitats assassines, que ells, no, siguent libanès, visquent a França, i és això que sempre hem de demanar, ostres, i tu d'on ets? Tu d'on ets? I a vegades, quan veiem alguna persona que no encaixa amb el que tenim pensant, no?, de com és el prototip de persona que viu on vivim, ja, ostres, i d'on vens? I d'on ets? És aquest, no?, etiquetatge constant que fem quan les identitats són una cosa tan fluida, tan... L'identitat pot ser des de la nostra professió, la nostra infància, la vida, el poder adquisitiu que hem pogut tenir, o si ho hem passat més o manco fàcil o difícil, l'equip de futbol, si ens agrada molt el futbol, és a dir, l'identitat és tan difícil també de resumir, i ell parlava de que el problema és quan reduïm l'identitat a una sola cosa. Per exemple, ara ho parlàvem, a mi se veu molt racisme, i enllaçant també amb el que dèiem de Ceuta i la paraula moro. Com s'utilitza? És a dir, el que estem fent és, en moltes ocasions, és resumir l'identitat d'una persona amb una paraula. Ostres, o migrant, migrante. Clar. Ostres, i aquí és precisament quan perdem tota aquesta riquesa que porta l'identitat, si ens comencem a demanar, jo a vegades em demanava, ostres, la meva identitat... Ostres, jo no entendria la meva identitat sense ser mediterrani.
Yeah.
No entendria la meva identitat sense ser periodista, no entendria la meva identitat sense tantes altres coses que he viscut, viatges, llibres, és a dir, és... Però, clar, quan resumim l'identitat d'algú, o una persona mateixa es considera que la seva única identitat és una,
ja,
és quan comença a haver un perill. I és també la porta,
sí,
que obri tot el discurs de l'odi, perquè, ostres, el discurs d'odi és simplificar al màxim el que volem rebutjar. Clar.
Ara m'has fet pensar en aquella cançó de Jorge Drexler que diu que yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, y las fronteras se mueven como las banderas, no?
També
un poc això. Se'n va el temps, Marc Ferrà, escolta, és que no sé què passa xerrant amb tu, però això és com ho faran negres, en bastants.
Bueno, com a mínim anem deixant, no?, inputs, anem intentant, sí, també que la gent, bueno, això, reflexions diferents i... Escolta,
aquesta és idea. Anem fent aquesta conversa a trossos, però ja veus que cada trosset de conversa té tot un món guardat a dins. Demà toca pel·lícula, Marc.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. La distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Tres ràdios, dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas.
Anant fent aquestes converses polisèmiques a trossets, Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga, conservadora del Jardí Botànic, com estàs?
Hola, bon vespre.
Aquests llibres que tens damunt sa taula, perquè ara toca xerrar de llibres, són molt diferents. No sé per quin vols que comencem, que té que veure amb el Jardí Botànic, per exemple?
Quan tu vulguis.
Vinga, perquè aquest l'has triat i l'has duit, de Botànica.
Aquest l'he duit perquè és un llibre recent, de fa 2 anys, i se diu Els millors jardins botànics, santuaris botànics del món.
Vinga, i anem a fer spoiler. I un dels millors jardins, santuaris del món és...
Et solla, ja. El llibre és un llibre que hi ha des del Jardí Botànic de Pàdua, que és el més antic, fins als nostres, que són dels més moderns, en pla que se dediquen a la conservació. Els jardins botànics antics se dedicaven a la medicina, després venen els universitaris, després venen els que hi van endullar planta d'Amèrica, que eren jardins que adaptaven la planta que duen d'Amèrica, i després els de Madrid, València, els nostres. I després, els que se fan ara són jardins botànics de conservació, perquè tot també evoluciona, no?, com m'han dit cada vegada. I en aquest llibre han considerat 2 jardins botànics espanyols, un el Viera Clavijo de Gran Canari i el Jardí Botànic de Sóller, que li han dedicat 7 pàgines. És un llibre que dic, l'he de recomanar perquè la gent el tingui, perquè han d'estar orgullosos de que un jardí nostre pues, estigui en aquests nivells. No?
I tant, i tant, i tant. I per què? Què té d'especial el Jardí Botànic de Sóller per qui no hi ha anat, que ja és hora de qui ho hagi?
Què té d'especial? El seu concepte, els novadors, és a dir, conservar la flora nostra, i el seu disseny, perquè s'ha pensat perquè les plantes tinguin un ambient allà, i és molt petit, és un dels jardins més petit d'Espanya, només té 1 hectàrea, però amb 1 hectàrea hi ha una concentració d'endemismes brutal. Està fet de tal manera aprofitant les marjades, és a dir, s'han conservat els sistemes de reguiu de Sóller, s'han conservat les marjades de tarongers i s'han afegit unes rocalles empleant el mateix sistema que les marjades. És a dir, el tema de la conservació no és només de les plantes, sinó és de tot. S'ha conservat tot. Les cases que hi havia s'han conservat igual com estaven, s'han adaptades, tot. És un tema de lo nostre, conservar-lo i mantenir-lo per les generacions futures.
I parlàvem ja també el primer dia de que vol dir ser endèmic d'un lloc determinat, no? Deien que aproximadament a Balears hi ha un 10% d'endemismes. Què passa, i tu ho deies, és que n'hi ha de tan concretes com una planta endèmica de la Serra del Fabi. Què passa si desapareix aquesta planta? Quina importància té que aquella planta continuï allà?
Té importància perquè ara genèticament no ho han descobert, però en el futur podria tenir qualque cosa que mos interessés. És important que no desaparegui res, ni una planta, ni un animal, ni una raça autòctona. El genoma que guardam és resilient, és a dir, se va adaptant a el que li passa, teòricament, i l'hem de guardar tot. No hem de guardar només el que utilitzam, sinó que qualsevol planta pot ser útil en un moment determinat. A part d'això, forma part d'un ecosistema que està comunicat.
Sí, estem
si
connectats.
Si tu desordenes aquest sistema i lleves un ent, pues tot se desordena. Per tant, convé conservar-ho tot. De fet, és una cosa que feim en el banc de germoplasma, és a dir, no només conservant l'endemisme, sinó que conservant també les espècies que formen part del seu hàbitat.
Ah, molt bé.
I guardant-se llavors de plantes vulgars, que n'hi ha per tot, però que aquelles estan visquent en el mateix hàbitat que aquest endemisme rar, en el qual és important conservar-ho tot.
Això és una metàfora, no? Un poquet de la vida i la societat.
Sí, no és només ets important tu, sinó tots els teus contactes. Perquè tu què series sense els teus amics, sense la teva família? És a dir, tot està relacionat.
Som éssers socials, fins i tot la planta endèmica més minoritària.
Sí, és molt complicat.
No, i per això persones com la Magdalena Vicenç Fornés i tot l'equip també d'Esmucbo que investiguen, que estimen, que fan difusió, i sempre ho deim aquí, que fer difusió també és estimar, conèixer és estimar. I tens un altre llibre, molt diferent, en aquest de Botanic Garden.
Un altre llibre molt diferent, que el vaig llegir l'any 96,
sí.
Fa molt, una eternitat. I és Elogi de la passió pura d'en Sebastià Serrano. És que aquest llibre també està relacionat, perquè sense passió, què fas? És a dir, no pots fer res sense passió. I aquest llibre me l'he llegit diverses vegades, però en el moment que el vaig descobrir, que va ser totalment casual, a la biblioteca, perquè jo anava molt a la biblioteca perquè, com que no tenia Instagram ni TikTok, Jo crec que si hagués tingut Instagram, també estaria, segurament en els meus 15 anys o 20, hagués estat connectada, com ara fan els adolescents, però com que no ho tenia, pues anava a la biblioteca i agafava llibres. I què va ser casualitat? Vaig dir, passió pura. Pues mira, i me va encantar. És una novel·la que recomanaria per entendre la relació, la passió d'un atleta que explica, no?, les seves relacions, però hi ha frases d'en Sebastià Serrano que jo els he llegit 3 o 4 vegades els he tard de repassar perquè explica coses en res, en 100 pàgines. És molt fàcil de llegir, en un cap de setmana, 160 pàgines, el te llegeixes. Però jo és una gran novel·la i és molt íntima del tema de les relacions i de la passió, perquè tot el que feim en el final és passió.
Per tant, a tu també te mou la passió per la teva feina, pel que fas, pel teu voltant.
De fet, massa, de vegades. De vegades fas coses per passió i no penses en la raó i dir, no, això no ho pot fer.
Bé, després atures un poc, però escolta, que mos mogui la passió.
Sí, però també reflexiones i dius, ho he de fer amb passió, perquè si no, quin sentit té la vida? Sí. Si faig les coses com una màquina, ja seríem una IA, no?
Totalment.
La IA no té passió.
No
té. Això no ho podem sospir.
És molt educada, però no té passió.
No té passió. Bon salut.
I la Magdalena Vicenç Fornés li posa aquesta passió fins al punt... Vinga, anem a fer una confessió davant dels oients, que li vas escriure una carta a en Sebastià Serrano que no li vas arribar a enviar.
És que el volia conèixer. Aquest home era, jo ara no sé quina edat
tenia. Te volia dir que encara li pots enviar, perquè té 82 anys.
Era professor de la Universitat de Barcelona. No el tenia molt en fora. I vaig dir, però si està aquí de vora. Li vaig escriure una carta que pagaria per trobar-la, perquè, clar, la vaig escriure amb un paper. Jo estava segura que estava dins el llibre, però no és. I no sé on va anar, però, evidentment, no li vaig enviar perquè vaig estar empaguida, però li vaig escriure una carta perquè, simplement, jo m'agradaria sopar amb ell un vespre, perquè m'explicàs tot això per a de viva voz.
Fantàstic.
Però bé, després no me vaig atrever. Això és la raó, t'atura de vegades.
Idò, posa-li passió. Qui sap si encara li arribarà una carta a en Sebastià Serrano, 82 anys, lleidatà, nascut el 44, li arribarà una carta de Magdalena Vicenç Fornés que dirà, mira, des dels anys 90 que estic visquent amb passió la meva feina i aquesta vida. Que bo també tot el que trobàvem en els llibres que ni mos imaginam, no? Que de sobte, igual que connectam amb persones, connectam amb històries com aquestes.
Sí. No, i a més, jo crec que llegir així en paper t'entra més, estic segura, perquè jo he de confessar que llegim molt amb electrònic, perquè molts de llibres ja no m'hi caben a casa meva, no m'hi caben, i els llibres que són novel·les, dic, bueno, això ho giré una vegada i ja està, i m'ho compro amb electrònic. Però reconec que el llibre que tenc en paper, doncs, per exemple aquest, el tenc que ja a la llibreria, el veig, el tenc que fa... És un altre... És viure les coses més lentament i amb la passió pot també actuar més, no? Vull dir que... Ara me n'he llegit unes darrer, que clar, supos que mitja Espanya se l'ha llegit, és d'un Uclés.
Sí, en David Uclés.
M'ha encantat, i l'he llegit 2 vegades. És a dir, el vaig començar a llegir, no me va motivar, vaig dir, no estic entenent res, m'he de fer un esquema. I després, quan vaig veure la propagandassa que la gent deia i tal, dic, no, jo aquest llibre l'he de llegir perquè tothom diu que està en va. I l'he tornat a llegir 2ª vegada i sí, a perrafades que te la torno a llegir. I això és el que m'encanta ja, de llibres que has acabat un paràgraf i dic, no, això m'ho torno a llegir perquè és que he passat tant de gust que m'ho torno a llegir lentament.
Que bo, que bo. I veure, per exemple, que escriptors, escriptores com en David Uclés tenen coa i gent que va escoltar-lo i que fan coa i que se llegeixen els seus llibres, és una meravella.
Aquesta,
home, esclat,
la màgia, que ja m'encanta. Les coses que no pots explicar, no? Com la passió, el temps, l'espai... Ha mesclat una guerra civil que ja sabem el final, i ha mesclat la màgia, vull dir, que els personatges els hi passen coses inverossímils, que dius que és unes metàfores brutals.
I d'escoltar-ho, llegim i posant-li passió a les coses que feis, consell d'Anna Magdalena Vicenç Fornés, en qui demà de veure una pel·lícula.
Sí.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Les pàgines d'un llibre, ja ho heu sentit, poden ser un bon inici per a una conversa. Gràcies per compartir-ho amb els oients d'Entre Avui i Demà. Magdalena Vicenç, Jaume Fiol, Marc Ferrà, Miguel Fèlix Chicón i Marta Lliteres. I gràcies, oients, per sumar-vos a aquestes converses polisèmiques d'estiu. 5 convidats, 5 converses fetes a trossos per compartir al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres. Si vos heu quedat amb ganes de més, demà toca pel·lícula o pot ser obra de teatre, això, cadascú que triï. I si voleu recuperar el que ja m'ha més, cercau el programa Entre Avui i Demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.
Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.